Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, salutacions des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Water Center de Barcelona. Comença una nova edició del programa Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia de Leandro Lamor, de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
La Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva.
Bona tarda.
L'Ignasi Miranda, conegut per tots vosaltres, és el director i realitzador del Mirall a la cadena COPE Catalunya. Bona tarda, Ignasi, benvingut també.
Bona tarda.
I el Joan Maria Claveguera, professor d'universitat a la Blanquerna i també periodista. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, com estem? Bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte, un convidat molt proper a les festes de Nadal, com cada any, és el cardenal arquebisbe de Barcelona, el senyor Juan José Omella. Senyor Omella, bona tarda.
Bona tarda.
Senyor cardenal, estem a les portes, com deia, del Nadal. Bé, com es presenta enguany aquest Nadal 2019? Alguna sensació especial?
No, com sempre, disposats a acollir aquesta bona notícia, que és que el senyor va néixer, que continua a néixer, que està entre nosaltres i que el podem trobar dintre de nosaltres i al nostre voltant. Jo crec que això és la bona notícia. Després ja venen totes les notícies.
Clar,
que els periodistes afegeixen, però la gran notícia és que Déu ens estima i està entre nosaltres.
I era un any important, l'any del 25 aniversari de Càritas, la primera Càritas d'Espanya, la que va néixer aquí a Barcelona. Això també és important dir-ho.
Càritas va néixer amb l'Església, perquè la Càritas és la caritat, i va néixer fa 2.000 anys. I de fet, quan els apòstols comencen a treballar, en seguida busquen uns diaques, perquè els diaques es dedicaven a la caritat i els apòstols volien dedicar-se més a la celebració litúrgica i a l'anunci de l'Evangeli. O sigui que ja tenien pobres a qui atendre i volien atendre'ls millor, i va néixer aquest servei, que és la diaconia. A partir d'aquí, a poc a poc. Ara, com a associació, com a institució, Càritas va néixer ja en aquest segle passat. Hi ha uns llocs fa 75 anys, uns altres 60, uns altres 50, i hem celebrat el 75 aniversari de la Càritas de Barcelona.
La feina feta per Càritas en aquest 75 aniversari és una feina destacada, i més en uns moments en què la crisi, l'exclusió social avança i d'una manera galopant, senyor cardenal.
És veritat, i tenim que ser més conscients del que està passant i com hi ha, gràcies a Déu, una institució com aquesta de Càritas, que està molt propera a la realitat i al patiment de la gent, i té tres o quatre funcions que són molt importants, però juntament amb Càritas, que no ho vull oblidar, hi ha moltes altres institucions d'inspiració cristiana o d'inspiració social, simplement, que estan al costat de la gent que pateix, i aquí ho comprovem molt a Barcelona. Però vull dir que les accions que li donen sentit a Càritas és, un, l'estar prop de la gent que pateix, que és l'assistència primària, ajudar-los a sobreviure. Segona, anunciar la bona nova de Jesús, l'amor de la comunitat que els acull, denunciar aquesta situació perquè ens aparteny a tots, no podem deixar que els nostres la nostra gent que està al costat de nosaltres, que són éssers humans com nosaltres, tenen que patir aquesta misèria, tenim que estar al costat d'ells, i per això ho tenim que denunciar, perquè és de justícia, la terra és de tots, tenim que repartir entre tots la solidaritat, i al mateix temps sensibilitzar, la Càritas sensibilitza a la societat en aquesta línia, i finalment Càritas no es queda sol en això d'ajudar l'ajuda primària, l'anunci, sensibilitat, denúncia, sinó també crear instruments en la mesura que pugui per a ajudar aquesta gent que sigui protagonista del seu propi desenvolupament, que puguin sortir d'aquesta situació.
I en aquest desenvolupament, treball i vivenda, dos pilars fonamentals, senyor cardenal.
Evident. Treball i vivenda són importantíssims. Però un altre és la soledat, que és una pobresa nova que ha sorgit en aquest moment. Moltíssima gent que està sola, i ho han vist als periòdics, ho han vist aquests dies, mitjans de comunicació, que diuen quanta gent hem trobat, a tota Espanya i a Catalunya i a Barcelona, gent que fa dies que estava morta i ningú se n'havia donat. Jo crec que això és un tema que és la punta de l'iceberg, que diu que hi ha un problema aquí molt serio i que nosaltres no acabem de resoldre.
Obrim micròfon ja de la resta de companys d'aquest converses. Joan Maria, volia començar preguntant. Vinga.
Sí, bona tarda, cardenal.
Bona tarda.
Ho ha dit vostè, treball i vivenda. Segur que són dos objectius que la immigració busca i que una condiciona l'altra. És impossible trobar vivendes si abans no has trobat treball. Com es veu aquest fenomen que causa tantes víctimes al cap de l'any i que és una de les xacres socials que pateixen en aquests moments molts estats? Immigrants que intenten entrar als Estats Units i que el president Trump els hi posa tots els obstacles possibles, immigrants que fugen de països amb guerra com són a l'Àfrica i que intenten travessar la Mediterrània i molts dels quals queden sota l'aigua. Què han de fer els països per combatre aquesta, repeteixo, xacra social, que no faran en aquests moments, perquè cada dia tenim més víctimes d'aquest fenomen?
Si serveix, jo diria, primer, hi ha dos premisses que tenim molt clares. Una és que nosaltres som producte de migració. Europa ha sigut un lloc on han hagut, fa segles, migracions. Venim de gent migratòria. Segona, molt proper a nosaltres, després de la Segona Guerra Mundial, després de la Guerra Civil, quanta gent d'Espanya va tenir que marxar a França, a Alemanya, com immigrants, i gràcies a això el desenvolupament també a Espanya es va produir, no sol, però és un element important, els diners que portaven aquests immigrants. Segona premissa és que la terra és de tots. Tots tenim dret d'anar a un lloc i poder sobreviure, perquè la terra és per a tots. Dit aquestes dues premisses, no hi ha dret que vingui tanta gent aquí i, primera, no trobin aquesta acollida. Ells marxen d'un lloc on fan una fugida d'una situació que no poden suportar, que és la fam, no poden suportar les guerres, no poden suportar la persecució per raça o per religió. Hi ha una persecució, ells marxen d'allà. Ara, quan arriben aquí, nosaltres callem, no els volem acollir, i és quan el papa Francesc, com se diu aquella illa que va anar?
Lampedusa.
Diu, això és una vergonya que aquesta gent tingui que fugir del seu país i, a més, molts troben la mort aquí, al Mediterrani. Això no pot ser, és una vergonya per a Europa. Què fem per acollir-los? Ara bé, dit això, el papa també diu, tenim que fer una acollida raonable, que poguéssim, tenim que poder acollir aquesta gent quan arriben, d'una manera, com diria jo, progressiva. El que no podem aquí és digerir una arribada de, com el dinar, quan mengem massa. Tenim que digerir bé, això es té que preparar bé, i això és una responsabilitat dels estats, conjuntament. Què podem fer, a quants podem rebre, etc. Tercera, tenir en compte també la seva cultura. A la millor molts d'ells tenen cultures més properes a la seva mentalitat i a la seva formació, que els podrien acollir millor que a un altre lloc, que no trobaran aquesta acollida cultural, etc., com està. I tercer punt, que jo crec que és molt important, que quina solidaritat tenim els països més desenvolupats del món, el primer món, diguéssim, que no tenim prou solidaritat per ajudar aquesta gent que no tingui que sortir d'allí on venen. Jo crec que té que hi haver una inversió més forta, no sol d'armes, que en venen moltes i les portem allí, els estats del primer món, sinó, que això és un gran pecat, portar armes perquè es matin allà, sinó ajudar a que puguin allí desenvolupar les seves potencialitats, perquè molta de la riquesa està al tercer món. Molta de la riquesa que nosaltres utilitzem està al tercer món. I no ens aprofitem nosaltres i ells no reben absolutament res. I no els ajudem a sortir d'aquella pobresa en la que viuen. Són punts molt importants que tenen que donar a una reflexió, tenen que portar una reflexió a tots nosaltres, estats desenvolupats, per a dir què podem i devem fer.
Iba Ignasi.
Sí, vostè parlava ara d'una nova pobresa, la de la soledat. Jo tinc la intuïció que això afecta molt especialment a la gent gran. Som una societat cada cop més envellida, on cada cop hi ha més gent gran que es troba sola. No sé si això és producte de la pèrdua dels llaços i les estructures familiars tradicionals i si fins a un cert punt tanquem els ulls d'aquesta soledat.
És terrible perquè moltes d'aquestes persones que s'han trobat mortes o que estan patint, no estan mortes, però estan patint a la seva casa, moltes d'elles tenen fills. I fa temps que no es preocupen d'ells, dels pares. Han renyit, hi ha una incapacitat de relació humana amb ells, no sé per què. Tenim una societat molt deshumanitzada, malauradament. Té uns altres valors també, és veritat, però pot ser aquests lligams familiars que es queden tan forts dintre de la nostra societat s'estan perdent, no dic que s'hagin perdut, s'estan perdent, i això té que ser una alarma que es té que dir què estem fent amb la família. I aquí faig una pregunta: els estats ajuden, pregunto, ajuden a aquesta cohesió familiar, ajuden a que la família sigui la cèl·lula bàsica de la societat? Quants diners es gasta l'Estat per a l'ensenyament, per a l'esport, per a les universitats i per a la família? Espanya, d'Europa, és el país que menys diners inverteix per ajudar la família. Jo crec que això ens té que preocupar i tenim que treballar més per la família, que és la cèl·lula bàsica de la societat. I en temps de crisi econòmica ha sigut la família la que ha salvat d'una possible revolució social, perquè han acollit els pares, els avis, que tenien el seu sou i els diners guardadets, han sigut els que han ajudat a les famílies a sortir endavant quan estaven a l'atur o tenien problemes laborals o econòmics.
Mm-hmm. Ignasi, ara sí.
Senyor Cardenal Omella, hem parlat de Càritas, de l'acció social de l'Església. Càritas és Església, però m'agradaria que ens parlés una mica més de l'Església en general, d'aquesta Església que ara fa tot just 25 anys en el Concili Provincial Tarraconense va dedicar una atenció, un dels quatre punts principals, precisament a la qüestió social. Aquest 2020 es compliran ara sí 25 anys del Concili Provincial Tarraconense, aquella gran assemblea de l'Església que fa camí a Catalunya. Vostè aleshores em sembla que encara no era bisbe, però ara en perspectiva segur que té un lloc per aquesta celebració, que tindrà, segons tinc entès, com a moment central la vigília de Pentecosta el 31 de maig o el 30 de maig, i que serà una commemoració important que també ens obligarà a pensar, no?, què fa l'Església a Catalunya, com es preocupa, doncs, de la descristianització de molts ambients o la secularització, del compromís amb l'educació i, evidentment, la caritat. I també li volia demanar, com una pregunta suplementària, com veu el fet que aquest any 2019 hi ha hagut un canvi important, canvi d'arcabisbe de Tarragona, que vostè coneix molt bé, Monsenyor Joan Planelles, i que també és un impuls, no?, al treball conjunt de les diòcesis amb seu a Catalunya.
Sí, jo crec que el Concili Tarraconense, el Concili de l'Església en Catalunya, del que fa al·lusió vostè, que celebrarem els 25 anys i la gran i magna celebració serà el dia de la Pentecosta, com vostè ha dit, jo crec que ens mostra una Església molt cohesionada, molt unida i molt arrelada a la Terra, a l'Evangeli de Jesucrist i a l'Església Universal, però molt arrelada també a la Terra. Jo crec que això és molt important. I jo no sé si en aquests moments de tanta fracció social i política podríem fer una cosa semblant, perquè hi ha molts grups. Jo crec que és una crida, d'una part, a viure més la comunió. I com diu el Papa, han dit els papes, sobretot estic pensant a Sant Joan Pau II, que ho repetia molt, no hi ha evangelització si no hi ha comunió. La evangelització passa per la comunió. Jo crec que és una crida també, després de 25 anys, a viure més la comunió entre nosaltres. Diferents grups, sí, l'Església és plural, la societat és plural, però units per un mateix objectiu. I l'objectiu és transmetre el tresor que tenim, que és l'Evangeli de Jesucrist i la persona de Jesucrist. I això és un tresor tan preciós que no el podem guardar per a nosaltres amb el nostre petit grup, sinó que tenim que estar oberts. L'Església és universal, és catòlica, no està tancada en un projecte petit de cultura o en un projecte petit de sentiments. No, té que estar oberta a totes les cultures, a totes les races i a totes les opinions, i però centrada en Jesucrist, que és el factor de comunió. I des d'allí ser capaços de donar esperança en el món d'avui, que ha perdut la capacitat d'esperança, o ha perdut l'esperança en molts nivells. Jo crec que, i l'esperança és Jesucrist, però dintre de la caritat i de la solidaritat, com ho fa el Papa Francesc, que no deixa de parlar de Jesucrist, però ha posat al centre també la persona dels més pobres, per viure aquesta comunió i aquesta solidaritat. Jo crec que tenim que avançar per aquí.
I això 25 anys després encara no s'ha complert, no? L'objectiu del 95.
Bueno, clar, és evident, però jo crec que el gran projecte és l'Evangeli de Jesucrist, i fa 2.000 anys i no, encara queda tant treball dintre de l'Església i fora, eh? O sigui que l'important és tenir sempre un objectiu, una il·lusió, una utopia per la que lluita. Quan no tenim utopies, quan no tenim il·lusions, perdem l'esperança. I la societat avui està perdent aquesta utopia en la nostra societat.
I sí, de Monsenyor Joan Planelles, no sé si vol comentar alguna cosa del nou arcabisbe de Tarragona.
Pues, un germà meu, molt maco, és un home molt format, té un cap, com diuen, molt ben amoblat.
Amoblat.
És un home maquíssim i jo crec que està coneixent molt, ja coneixia Catalunya, evidentment, ha sigut professor de la Facultat de Teologia durant molts anys i coneix bastant bé tot Catalunya, però sobretot ara està coneixent més Tarragona, i és un home amb molta esperança i molt capaç de donar impuls també des de la seva formació i la seva experiència, donar impuls en aquesta església que peregrina aquí a Tarragona, a Catalunya.
A Catalunya. Leandro, sí, el teu torn.
Aquesta setmana s'ha presentat l'informe FOESA de Càritas sobre l'exclusió social, i una de les coses que més m'ha cridat l'atenció era un concepte que aquest informe diu que va cada dia més, no? Que és el que es diu la fatiga de la compassió, no? Llavors, la meva pregunta és com s'explica aquest fenomen que és bàsicament són cada vegada més perfils i opinions crítiques, no?, cap als ajuts socials. Com s'explica això en una societat en la que contínuament s'estan organitzant reptes, maratons de solidaritat, en el que, bueno, s'ha convertit ja bàsicament sempre es bateixen els rècords, no?, en curses en favor de o en ajuda de, i després resulta que en el dia a dia existeix aquesta fatiga de la compassió. Això com ho interpreta vostè?
No és fàcil de donar una resposta potser a això. Jo sí que estic veient que malgrat tot la crisi econòmica, que això, hi ha dos nivells de solidaritat. Un seria l'econòmic i l'altre és el personal. La gent dona diners als pobres, als que ho necessiten, però també poden donar temps la pròpia persona. Jo diria que quan parlem en termes de número, potser els diners de número d'econòmic ha baixat, les col·lectes han baixat, l'aportació ha baixat, però en tot i en això, la Càritas espanyola, dintre de la comunitat europea, l'Església Catòlica, parlo, és la que més està aportant per a tots, tota la pobresa. Abans era la Càritas alemana, ha baixat molt ara la Càritas alemana i ha pujat molt la Càritas espanyola. Ens agradaria més solidaritat i més participació econòmica. En tot i en això, hi ha molta generositat, perquè no sols estan les col·lectes, sinó també estan els donatius, les herències, i això també ajuda a Càritas. I per l'altra part, sí que he constatat jo també una gran solidaritat personal. Molta gent, i joves que s'entreguen en aquesta acció solidària envers els més pobres. Jo veig al Raval, aquí a Barcelona, com els joves estan participant en projectes de solidaritat impressionant. Baixen van de la seva universitat, deixen moltes altres activitats que podrien tenir, esportives o de cinema o el que sigui, i van a passar hores i molts dies de la setmana en solidaritat en una o altra ONG que sigui d'església o no església. Jo crec que això també és molt a valorar i a tenir en compte. I d'alguna manera, i acabo, recordar que Barcelona té aquests arrels de solidaritat de sempre, i una de les persones que jo admiro molt és Chopitea, la senyora Chopitea, que tant va fer...
Dorotea
de Chopitea. Sí, sí. Que va ajudar tant a aquesta societat de Barcelona que s'estava construint al segle XIX, principis del segle XX, donant tot el que tenia ella. I és una cosa curiosa que ella deia: miri, si alguna vegada no estic a missa, que és allà on anava ella a trobar la força, a l'església, diu, és perquè m'han demanat l'atenció a algun pobre que ho necessitava més que les meves pregàries. Que cosa de bonica és. Era capaç de deixar una pregària per ajudar un pobre perquè era, ella veia en el pobre la presència de Jesucrist. I la seva donació anava en totes les direccions, de cultura, col·legis, sanitat, hospitals, i jo crec, i el menjar, evidentment, i treball, les fàbriques o centres de treball. Jo crec que aquestes tres direccions no les podem perdre, i aquests arrels d'aquesta societat catalana que ha continuat en aquesta solidaritat no es perdiguen.
Personatges que deixen empremta, senyor Cardenal, Són gent que passen els anys, però bueno, aquí queda el, sí, sí, la feina,
No, ja volia dir que no sé si hi ha resposta a la pregunta, però jo crec que és sobretot estimular més en la línia del que s'està fent que no del que pot estar baixant en algun moment crític, però jo crec que hi ha aquesta força interior que donarà un canvi, l'aportació solidària.
Molt bé, esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com cada dissabte, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb el Leandro Lamor, la Ivanguera, l'Ignasi Miranda, Joan Maria Claveguera i com ha convidat el cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella. Joan Maria.
Senyor cardenal, l'art sacre de la Franja continua enfrontant l'Aragó amb Catalunya. N'hem tingut una mostra recent en la qual hi ha una sentència que obliga a retornar moltes peces, i esclar, ja no són polítics aragonesos que s'enfronten a polítics catalans, són capellans catalans que s'enfronten a capellans aragonesos. Clar, m'imagino que això des de l'arcabisbat de Barcelona, del qual vostè n'és titular, es deu veure, no sé, amb certa inquietud. Aquesta és la pregunta, com es viu, no? Perquè tothom justifica amb els seus raonaments una cosa i l'altra. He sentit que des de Catalunya es diu que aquestes obres estaven arraconades, que es feien malbé, que es van adquirir pagant-les, que s'han reposat, que s'han exhibit, i fins i tot hi ha experts que diuen que moure-les d'on estan ara contribuirà que es facin malbé més encara. Tothom té els seus raonaments, però m'imagino que vostè ho deu viure des d'una preocupació que no sé on el porta.
Bueno, corazón partido.
Jo no sé si vostè sap que jo vaig ser bisbe de Barbastre 4 anys.
Vostè ve d'allà, més a més.
Si ja, no ho he dit... Vostès, com tots els periodistes, ho saben molt. Bueno, jo li tinc que dir que ho tinc clar. Aquestes peces són d'uns pobles, d'unes parròquies concretes. Ells ho reclamen, Lleida no volia donar-les, deia, no, les hem tingut nosaltres, tenim mil raons per quedar-nos. Van anar als tribunals, primer de l'Església, i els van donar raó en aquests pobles d'Aragó que van passar de la diòcesi de Lleida a Aragó, i les reclamen. Són ells els propietaris. Jo crec que això no es va, aquesta sentència no es va complir mai. Han anat pel civil, i el civil, bueno, sempre es pot recórrer aquesta sentència, però la sentència del tribunal és que tenen que anar als pobles on són propietaris. Ja està, i les sentències són per a complir-les. I que agradi o no agradi.
Cardenal, però hi ha un bisbe, el senyor Josep Massaguer, que diu que es van pagar legalment.
No ho diu, no diu que es va pagar, perquè un bisbe no pot comprar peces per a la pròpia diòcesi dintre de la pròpia diòcesi. Això no es pot comprar. Jo me prenc aquesta peça i dono uns diners per a contentar la gent, perquè prenc aquesta peça d'arreglar la teulada o arreglar l'església. Això no es compra, perquè per aquest argument totes les administracions que han ajudat a construir cases o a reparar-les o a construir esglésies o a restaurar-les tindria que dir que és propietari. Per donar diners no és propietari, és quan hi ha una compraventa. Aquesta compraventa mai s'ha pogut demostrar.
Ignasi.
Bueno, ja està. No sé si he contestat bé. No vull ja entrar en més conflictes.
M'ha donat les seves argumentacions. El que passa que li he fet una segona part de la pregunta, que
les sentències estan per complir-les.
Alguns experts consideren que aquestes obres que s'han restaurat i que estan ben mantingudes en museus catalans es recomanen no traslladar-les perquè repercutiran negativament amb el seu manteniment. Es faran malbé.
Això es tindrà que demostrar, perquè si la peça és meva i vostè la guarda i no és seva, per molt que digui que si me la dona perquè jo la vull, jo no la tractaré bé. Això està per demostrar. Però si vostè reté una peça, qualsevol cosa, no dic ara el tema de Lleida, si no és seva, que és el problema principal, és aquest, de qui és? Qui és el propietari? I el propietari la reclama, té el dret, i si no, per a què estan els judicis?
Bueno, per recórrer-los, que és el que han fet. Bueno, de moment hi ha instàncies superiors que encara no s'han pronunciat.
Això ho dic jo també. Si es pot recórrer, es té que recórrer. Però ja arribarà un moment en què hi ha una sentència dita que complir. Però també és curiós, i aquí ho dic en tota caritat, i tinc que agrair que Lleida ha restaurat, ha conservat aquestes peces durant molts anys. Gràcies de veritat. Això no ho podem, tirar per la borda. Però dit això, si és meva, és meva, i jo la reclamo. Jo, és que si no es diria el contrari del que he dit jo, sent bisbe de Barbastre. No puc contradir-me. I estimo a Catalunya, i estimo tot el treball que han fet, i vull que us reconeixi. Però el dret és el dret.
Ignasi, ara sí.
Està clar.
A banda d'aquesta qüestió, que sempre és una mica delicada per l'Església, hem parlat fa un moment, senyor cardenal, de la família, ha sortit en una pregunta del Carles Losada, i precisament la família és protagonista diumenge de la setmana vinent a la Sagrada Família de Barcelona, amb aquesta missa de les famílies, que d'alguna manera visualitza com l'Església afronta aquesta realitat. I potser li volia preguntar pels passos que està donant l'Església per ser més pedagògica en la pastoral familiar. De vegades tenia una imatge molt rígida, no?, a l'hora de veure la família, només un model, certament el model de l'Església, és el model antropològic de la unió entre home i dona, però a partir de l'Amoris Laetitia, sobretot aquesta exhortació del Papa Francesc i d'alguns dels seus capítols, sembla que hi ha un canvi a l'hora d'afrontar la realitat de la família. Què hi diria sobre això?
Bueno, jo tinc que dir, primer, el Papa Francesc, després del sínode de la família, que van ser dos, escriu un document, Amoris Laetitia, que és molt important, on la gran part del document és contemplar la bellesa de l'amor, que en aquest món d'avui sembla que es perd aquesta bellesa. L'amor és la joia. Amoris Laetitia, l'alegria de l'amor. Ho mostra d'una bellesa poètica preciosa. Ara, tenim que dir que hi ha moments també que es passa per dificultats, problemes, han tingut que separar-se, etcètera, etcètera. I ara aquesta gent, com els acompanyem? Perquè són cristians, han refet la seva vida, com ho fem? I ell diu, aquí és on tenim que entrar en un discerniment i acompanyament d'aquesta gent. Cosa que fins ara era, o vius bé o vius malament, i s'ha acabat, i aquí no fem res més. Bueno, un acompanyament perquè estan vivint moments de molt patiment i molt dolor, o d'altres que han trobat un camí que diuen, aquest és el meu camí, però ara no puc participar de tots els sagraments de l'Església, de tota... Bueno, doncs el Papa diu, aquí és on tenim que fer una pedagogia, un acompanyament pastoral, un anar al costat d'aquesta gent que pateix i donar-los també la bona notícia de Jesús. No podem condenar-los a viure fora de l'Església o fora dels sagraments, que és diferent. És diferent, eh? Jo crec que això és el capítol 7è, crec, de la Amoris Laetitia, que ajuda a fer aquest discerniment i aquest acompanyament, que és molt important. I aquí ens demana, sobretot, als que acompanyem a les famílies, que som els preveres, de manera especial, des del punt de vista moral, però a tots els acompanyants, de dir, teniu que saber-ho fer des de la doctrina social, des de la doctrina de l'Església moral, la doctrina moral de l'Església, i des de la psicologia també de la gent, sí.
I potser és bon moment ara també per reivindicar el paper de la família central en l'educació, ara que surten alguns pronunciaments polítics especialment que fins i tot qüestionen la constitucionalitat d'aquesta llibertat educativa. Em refereixo a unes declaracions recents de la ministra, la preocupació que hi ha, per exemple, a l'escola cristiana pel l'esborrany, el projecte de decret d'admissions de la Generalitat, que sembla que vingui a dir que les escoles cristianes no fan res, no estan amb el sistema i se'ls ha de controlar. És un problema aquí perquè es posa en compromís la llibertat i el cristianisme, sí, té el seu dret.
Els pares són els primers responsables de la formació cultural i moral dels seus fills. Jo crec que això no pot sostreure mai l'Estat. Els primers són els pares i l'Estat ha d'ajudar a que això es realitzi. Ja després està tot el tema religió no, religió sí, etc. Concerts, no concerts. Jo crec que tenim que deixar en una societat com la nostra, democràtica, la iniciativa privada que pugui fer els seus serveis, que es té que atendre a les normes que té l'Estat i que l'administració marque. Però jo crec que fins ara els concerts sempre han estat en regla amb el que demana l'administració, ja està, i el que volen els pares, i punt. I per a l'educació religiosa és que es fa un referèndum anual. Tots els anys, quan els pares porten els seus fills a escola, elegeixen o no la classe de religió. No poden elegir les matemàtiques o la gimnàsia, però la religió sí. I el percentatge és molt elevat encara, gràcies a Déu, que hi ha molts pares que volen l'educació cristiana dels seus fills. Però bueno, són dos temes diferents. És l'educació religiosa i l'altra és la capacitat que té d'iniciativa privada de posar centres per a l'ensenyament i l'administració de posar les seves normes. Jo crec que això no ho podem destruir. Jo crec que si no mancaria algo important en una societat democràtica.
Iba.
Sí, aquesta setmana el Sant Pare ha fet un pronunciament, jo crec que molt important, molt esperat per les víctimes de pederàstia, que és el del aixecament del secret sobre els casos de pederàstia dins de la Iglesia, de l'Església. Com veu aquesta decisió del Sant Pare? És un alleujament? Els complica la vida?
No, jo crec que va en la línia de la transparència, per una part, i també d'alleujament del patiment de les víctimes, per saber què s'està fent, com ha sigut tot. Jo crec que és una iniciativa que ha pres el Sant Pare, que agraïm tots, que agraïm tots. Jo crec que això ajudarà a aliviar el patiment de moltes víctimes i també a dir nosaltres, persones consagrades i no consagrades també, de dir no podem estar abusant dels petits, tenim que tenir una conducta moral més irreprensible. Jo crec que això ens ajudarà.
Ens queden molts pocs minuts, Leandro, 4 concretament, sí, abans de tancar el converses d'aquest dissabte. Vinga.
Que estem en època de Nadal i que el tema del consum, no? Aquests dies tornarà a ser notícia. Vostè va fer recentment una carta dominical molt crítica amb el Black Friday, sobre l'excés de consumisme, consumisme irracional. No sé si té previst fer ara també un altre escrit respecte al consumisme en èpoques de Nadal, no?
Està molt bé. Bueno, jo crec que el tema del consumisme per consumisme és una espècie de droga que no ens fa afavoreix. Quanta gent, perquè ara vaien les rebaixes o ara ve Nadal, tenim que comprar com si no s'acaba el món, i després arribes a casa i no ho necessites i ho tens que tirar. Quan menjar tirem perquè comprem, que ens faltarà. Clar, vostè, consumir per consumir, a d'on le lleva? A empobrir-se, i després hi ha molta gent que a la millor ho necessite. Siguem més solidaris. Jo crec que tenim que fer una reflexió sobre que necessitem i que no necessitem. Ens creem moltes necessitats que no són necessàries. Necessitats que no són necessàries. I en això tenim que aprendre a viure amb senzillesa i en una més gran solidaritat. Ho podem parlar de Nadal, ho podem parlar del temps de les rebaixes, després vindrà com se diu, el Carnaval, i també tenim que comprar. Estem tots els anys donant missatges per consumir, i que ara el mòbil ha canviat no sé què i tenim que canviar-lo, però si pot continuar el mateix, per què tenim que canviar sempre? I el cotxe, bueno, jo crec que si les fàbriques necessiten treball...
El cotxe ens obliguen a canviar-lo, si has de moure't per Barcelona, quasi t'obliguen a canviar-lo ara amb aquesta zona de baixes emissions que es posa en funcionament el 1 de gener.
Que important és no caure en aquesta...
Amb l'excés de consumisme, no?
Sí.
Molt bé, senyor Cardenal, no li hem preguntat encara, i ja ha passat una bona estona del programa, pel pessebre d'enguany a la plaça de Sant Jaume. Jo no sé si és millor o pitjor que de l'any passat. Com el veu vostè?
Què cosa, jo l'esperava, aquesta pregunta,
Sí? Vostè... Pregunta previsible, no? Un clàssic de cada any.
Què vol que li diga? Miri,
jo... A mi no m'agrada, sincerament, senyor Cardenal.
Sí, i a mi també. M'ha agradat una cosa preciosa, i és que quan arriba de Nadal anem a les golfes i busquem tot el que tenim allà guardat en els baúls, en les caixes, i ho traiem. I ara ja ho hem exposat, i ara amb els nens i amb la família diem, i ara on posem el pessebre, on posem el volem, i ja s'ha quedat aquí. Ara falta aquestes coses que has tret de la golfa, que són precioses, on hi ha l'arbre, on hi ha la verge, on hi ha els àngels, els pastors, està el caganer, estan tots, però ara on ens col·loquem? Ha faltat posar el pessebre i el vetllet. Jo espero que en 12 mesos l'any que ve el tinguéssim ja complert.
Molt bé, senyor cardenal, doncs ens queda res, dos minutets per posar el punt i final al converses d'aquest dissabte. Com he dit al començament, estem a les portes de Nadal, i com sempre li demanem doncs una dedicació, un missatge de Nadal del cardenal de Barcelona cap als oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra.
Què més desitjo que aquests dies, que són molt de família, poguéssim viure família, i que no sigui temps de confrontació, sinó d'unió, per damunt de les diferències de tot tipus. Jo crec que això és molt important, i és que el desitjo, i viure més en pau dintre de la família, en el lloc de treball, en el lloc de convivència, que és el mateix carrer, la mateixa ciutat, el mateix poble on vivim. Jo crec que això és important. Els àngels a Nadal parlaven de la pau, pau als homes que estimen al Senyor. Jo crec que això és el més important, però si vol, vull acabar en unes paraules que seria la meva felicitació radiofònica. Les diré en castellà perquè he trobat aquest matí un text d'un sant pare que es diu Sant Efrem el Sirio. La Síria, que té tantes dificultats també. Bueno, mireu que cosa tan bonica, i ens pot servir com la meva felicitació a tots els radioians de la COPE i a vosaltres, periodistes, tan agradables, que feu les tertúlies molt agradables, aunque a vegades m'apureu una mica, però que Déu us perdoni perquè ho feu amb amor. Però diu el Sant Efrem el Sirio: tu madre, parle a Jesús, tu madre es un prodigio. Entró el Señor a ella y se volvió siervo. Entró el hablante y se quedó mudo en ella. Entró el trueno y acalló su voz. Entró el pastor de todos y se volvió en ella cordero que salía balando. El seno de tu madre ha trastocado los órdenes. El que dispone todas las cosas entró siendo rico y salió pobre. Entró a ella ensalzado y salió humilde. Entró a ella resplandeciente y se vistió para salir de pàlidos colores. Que bonic veure que Déu, que ho posseix tot, es fa pobre per compartir la nostra pobresa. Que nosaltres aprenguéssim aquest camí d'humillació per servir més als germans en el camí de la pau i de la convivència, de la salvació, com Jesucrist. Bon Nadal a tothom. Moltes gràcies.
Bon Nadal, senyor cardenal. Moltíssimes gràcies per compartir aquest programa aquest dissabte, i també feliç any nou, eh? Gràcies també al Leandro Lamor, al Joan Maria Claveguera, Ignasi Miranda, Iva Enguera. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé. Adéu-siau.